La llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 298 des dels nostres inicis i 30 d'aquesta vuitena temporada. La carrera de Coppola ha estat marcada tant per èxits estrepitosos com per fracassos memorables. I ara, l'icònic director ens sorprèn amb la culminació d'un somni que ha trigat 42 anys a materialitzar-se, Megalòpolis, una pel·lícula de ciència-ficció que promet ser la més ambiciosa de la història i que ja es troba en el procés final per la seva gran estrena a la tardor d'aquest any. Amb un pressupost de 120 milions de dòlars, aquesta obra cinematogràfica es perfila com a una de les grans fites de l'any i, tenint en compte el que ens té acostumats el cineasta, pot convertir-se en un triomf colossal o en un fracàs apocalíptic. És per això que, aprofitant la vinentesa, aquesta setmana farem un repàs a la biografia del genial director. Abans, però, deixeu-me que recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi!
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
A Hollywood trobem diversos tipus de professionals, entre els que cal mencionar aquells que viuen amb intensitat tot el que fan. Coppola ha estat un dels directors que més ha gaudit amb el que ha fet. Va ser un dels promotors cinematogràfics més contradictoris i polèmics de l'última meitat del segle XX. Encara que va ser un dels més veterans, va formar part d'un grup de joves renovadors de la indústria del cine estatunidenca, entre els que estaven George Lucas, Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg i John Milius. Francis Ford Coppola va néixer a Detroit, Michigan, un 7 d'abril de 1939. Francis va ser el segon de tres fills d'una família d'immigrants napolitans amb gran vocació artística, Carmine Coppola i Italia Benino. Els seus avis paterns van arribar als Estats Units des de Bernalda, Basilicata, al sud d'Itàlia. El seu avi matern, el popular compositor Francesco Penino, composava cançons italianes i també era importador de pel·lícules mudes i propietari d'una sala de cinema. El seu pare, flautista de l'Orquestra Simfònica de Detroit, va arribar a ser primera flauta de l'orquestra d'Arturo Toscanini. En el moment del naixement de Francis, treballava també com a arranjador i assistent del director de l'orquestra de The Four Sunday Evening Hour, un programa radiofònic de concerts d'una hora de durada patrocinat per la Ford Motor Company. We'll be right back. Com us deia, Francis és el segon dels tres fills del matrimoni. El seu germà gran era August Coppola, acadèmic, escriptor i executiu cinematogràfic, i la seva germana petita, l'actriu Talia Shire. Dos anys després del naixement de Francis, el seu pare va ser nomenat flautista principal de l'Orquestra Simfònica de la NBC, i la família es va traslladar a Nova York, concretament a Woodside, un barri residencial al districte de Queens, on Francis va passar la resta de la seva infància. Amb 9 anys va contraure la poliomielitis, el que el va obligar a estar al llit durant llargs períodes de la seva infància, durant els quals va fer produccions casolanes de teatre de titelles. Va desenvolupar un gran interès pel teatre després de llegir Un tramvia anomenat Desig, als 15 anys. Va crear llargmetratges de 8 mil·límetres editats a partir de pel·lícules casolanes amb títols com The Rich Millionaire i The Lost Wallet. Tot i no ser gaire bon estudiant, es va formar inicialment per a una carrera musical, especialitzant-se en la tuba. Va guanyar una beca musical per formar-se a l'Acadèmia Militar de Nova York, d'on es va escapar, i amb 16 anys va acabar matriculant-se a l'Escola Hofstra per formar-se en l'especialitat d'art dramàtic. El Centre d'Estudis Hofstra va rebre una beca d'escriptura teatral, el que va augmentar el seu interès per la direcció de teatre, tot i que el seu pare volia que estudiés enginyeria. Després d'obtenir la llicenciatura en arts teatrals, 5 anys després, Francis es matricula a la Universitat de Califòrnia, Los Angeles, per estudiar cinema. Allà va dirigir un curtmetratge de terror, The Two Christophers, inspirat en William Wilson, un relat breu d'Edgar Allan Poe, i Aemon the Terrible, una pel·lícula sobre els malsons d'un escultor que pren en vida. Durant aquesta època també va conèixer a Jim Morrison, el futur líder de The Doors. Coppola va utilitzar uns anys després el tema The End de la formació per sonoritzar Apocalypse Now. Durant aquella època, com a universitari, va adonar-se que molts col·legues de l'escola de cinema guanyaven diners filmant produccions eròtiques que mostraven nuesa, però no apareixia cap acte sexual. Amb 21 anys va escriure el guió de The Peeper, un curtmetratge de comèdia sobre un voyeur que intenta espiar una sessió de fotos sensual a l'estudi del costat del seu apartament. Per aquell treball de 12 minuts, un productor li va donar $3,000. Després vindrien Tonight for Sure i The Bellboy and the Playgirls, totes dues de 1962, que no deixarien de ser un talla i enganxa de dues pel·lícules per fer-ne un nou muntatge.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Aquell mateix any, 1962, el productor i director Roger Corman va contractar Coppola com a ajudant, encarregant-li el doblatge i la reedició de la pel·lícula de ciència-ficció soviètica Nivosovia, de 1959. Corman havia adquirit els drets de la producció i Coppola va reeditar-la convertint-la en una nova pel·lícula anomenada Batalla més allà del sol. Coppola va utilitzar el pseudònim de Thomas Colcher per realitzar el treball. La pel·lícula va ser distribuïda per l'American International Pictures. Impressionat per la perseverança i la dedicació del jove estudiant, Corman va treballar amb Francis en algunes produccions més fins que el productor va convèncer a Coppola perquè utilitzés els fons sobrants de The Young Raisers per fer una pel·lícula de terror de baix pressupost. Francis va escriure un breu esborrany en una nit, incorporant elements de psicosi de Hitchcock, i el resultat va impressionar tant a Corman com per donar-li el vistiplau. El guió va estar escrit en 3 dies. La majoria dels actors del repartiment eren amics de la universitat i molts d'ells fins i tot van haver de pagar-se el viatge a Irlanda només per aparèixer a la pel·lícula. Dementia 13, que així és com es va anomenar la producció, va ser una de les diverses pel·lícules on apareixia l'actor de pel·lícules de baix pressupost William Campbell. Luann Anders interpretaria un dels millors papers de la seva vida com a esposa del protagonista. Seize upon the moment long ago, one breath away and there you will be, so young and carefree, again you will see that place in time, so gold. Still away into that way back when you thought that all would last forever, but like the weather, nothing can ever be in time, stay gold. But can it be when we can see so vividly a memory? And yes, you say, fade away and leave a ray of sun, so gold. Life is but a twinkling of an eye, yet filled with sorrow and compassion, though not imagined. All things that happen will age to old, though gold, 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 though gold. Coppola va dirigir Dementia 13 al llarg de 9 dies. La pel·lícula va recuperar les seves despeses i més tard es va convertir en una pel·lícula de culte entre els amants del terror. Va ser el plató on es va rodar on Coppola va conèixer la seva futura esposa, Eleanor Jessenil, directora artística ocasional. La parella portava uns mesos sortint quan Eleanor va descobrir que estava embarassada. Inicialment va voler donar el nadó en adopció, però Coppola va convèncer-la pel contrari. La parella es va casar a Las Vegas el 2 de febrer de 1963 i va donar llum al seu primer fill, Giancarlo. Dos anys més tard arribaria Roman i sis anys després Sofia. L'any 1965, el director va guanyar el premi Samuel Goldwyn, el millor guió, escrit per un estudiant universitari, el que li va garantir una feina com a guionista a Seven Arts. Coppola va comprar els drets de la novel·la de David Benedictus, Ara ja ets un home, fusionant-la amb una idea pròpia i donant lloc a la pel·lícula del mateix nom, que va presentar com a tesi de final de carrera, obtenint la seva llicenciatura en Belles Arts per l'Escola de Teatre, Cinema i Televisió de la Universitat de Califòrnia. La pel·lícula va ser distribuïda per la Warner Bros. I va rebre una nominació per l'actuació de Geraldine Page com a millor actriu secundària. He could hypermise a man for all his gold. Some say he's a hipster, and some say nix. But everyone's solid when it gets his kicks. He's a shape in a drape. He's a shape in a drape. Shape in a drape. And he's sure alive and kicking. Després de l'èxit de la seva pel·lícula debut, Ara ja ets tot un home, li van oferir treballar en una versió cinematogràfica del musical de Broadway La Vall de l'Arc Iris, protagonitzada per Petula Clark, sent aquesta la seva primera pel·lícula nord-americana, i el veterà Fred Astaire. Tant Astaire com Clark van rebre una nominació als Globus d'Or com a millor actor i actriu principals. Durant el rodatge de la pel·lícula en un plató de la Warner Bros., George Lucas estava donant una volta i quan es van trobar, ambdós van sentir una afinitat immediata, convertint-se en el seu amic durant tota la vida. Poc després, Coppola el va nomenar assistent de producció per la seva següent pel·lícula, Gent de pluja, de 1969. La pel·lícula va ser escrita i dirigida pel mateix Coppola. El cinquè treball de direcció de Coppola va guanyar la Conxa d'Or al Festival de Cinema de Sant Sebastià de 1969. El director també va estar capitanejant un grup de cineastes coneguts com a Nou Hollywood, un moviment que es va iniciar a finals dels anys 60 amb idees que desafiaven el cinema convencional. El grup incluïa George Lucas, Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg, Terrence Malick, Robert Altman, Woody Allen William Friedkin i Philip Kaufman.
La llanterna màgica, amb Jordi Terradas.
Cercant una certa independència de la indústria de Hollywood, Coppola va fundar a finals de 1969 l'American Zoetrope, la productora que tant va marcar la seva vida. Però els ideals del director es van veure doblegats en molts casos pel ritme d'una indústria que no s'assemblava massa al que ell volia desenvolupar. En aquesta tesitura, Francis va aconseguir ajudar Lucas a tirar endavant els seus primers projectes. Coppola va coescriure el guió de Patton l'any 1970 juntament amb Edmund Hall North. Aquest fet li va valer el primer Oscar a millor guió original. També va abordar l'encàrrec de la Paramount de dirigir El Padrí, un sorprenent relat escrit per Mario Puzo, en qui va coescriure el guió. La història de la màfia als Estats Units al llarg del segle XX va ser un motiu de retrobament familiar, atesa l'ascendència italiana del director. El resultat d'aquesta pel·lícula va sorprendre a tothom i va consolidar-lo com a un dels millors directors del moment. De les 10 nominacions a l'Oscar, només va aconseguir-ne 3. Millor pel·lícula, actor principal per Marlon Brando i guió adaptat. Comercialment, el film va ser un dels més taquillers de tots els temps. Thank you. La següent pel·lícula de Coppola, La conversa, va consolidar encara més la seva posició com a un dels autors més talentosos de Hollywood. La pel·lícula està en part inspirada a Blow Up, el film de Michelangelo Antonioni de 1966, i també en el relat de Julio Cortázar, Les baves del diablo. Les dues obres formen part d'un moment de paranoia, on diverses pel·lícules reflectien una reacció a l'escàndol Watergate i la caça de bruixes de la dècada anterior. La cinta va ser un èxit de crítica i li va permetre al director guanyar la primera Palma d'Or al Festival de Cannes de 1974. Durant el rodatge de La conversa, el cineasta va escriure el guió del Gran Gatsby, que aquell mateix any rodaria Jack Clayton amb Robert Redford i Mia Farrow al capdavant de la producció. Un any intens, aquest 1974, on Francis va començar a rodar la segona part del Padrí en paral·lel a La conversa. La pel·lícula, produïda i dirigida per Coppola, és una adaptació lliure de la novel·la de 1969 de Puzo, sent alhora una seqüela i una prequela de la primera part, que explica la història de l'ascens de Vito i la caiguda de Michael. El film va ser nomenat a 11 premis de l'Acadèmia i es va convertir en la primera seqüela a guanyar l'Oscar a millor pel·lícula. Les 6 estatuetes guanyades inclouen la de millor director per Coppola, millor actor secundari per De Niro i millor guió adaptat.
Thank you.
amb Apocalypse Now, Coppola es va aventurar en la producció d'una de les pel·lícules més desafiants i complexes de la història cinematogràfica. Inspirada en El corazón de las tinieblas, la novel·la de Joseph Conrad, la pel·lícula transporta la història a la brutalitat de la guerra de Vietnam. Però Apocalypse Now va ser una odissea marcada per l'adversitat financera i creativa. Coppola, decidit a capturar l'essència pertorbadora de la guerra, es va embarcar en una producció que ben aviat es va tornar molt complicada, fins al punt de que va portar el director a la vora de la fallida personal, venent les seves propietats i recorrent a préstecs per finançar el projecte. La inversió inicial, estimada en 12 milions, va arribar a créixer fins als 31 milions, cosa que va convertir la producció en una de les més cares del seu temps. I no només això. El rodatge a la selva de Filipines va ser un altre desafiament monumental. Martin Sheen, protagonista de la pel·lícula, va patir un atac de cor durant la producció i Marlon Brando, que interpretava el coronel Karth, va arribar al set de rodatge sense cap preparació, posant a prova la paciència de Coppola. Apocalypse Now es va estrenar l'any 1979, recollint nombrosos elogis per part de la crítica i consolidant-se com un clàssic del cinema. Va ser guardonada amb la Palma d'Or al Festival de Cannes i nominada a 8 premis de l'Acadèmia, guanyant-ne 2.
Yeah. La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Apocalipse Now va marcar el final de l'època daurada de la carrera de Coppola. La seva fantasia musical de 1982, Història d'amor, tot i ser pionera en l'ús de tècniques d'edició, va acabar amb una desastrosa recaptació en taquilla. Dels 26 milions que va costar, només en va recaptar poc més de 636.000, el que el va obligar a vendre la seva productora Zoetrope. El 1983 va dirigir Rebels. El film va comptar amb un prometedor grup de joves actors que després es convertirien en grans estrelles com Matt Dillon, Ralph Macchio, Patrick Swayze, Rob Love, Emilio Estevez, Diane Lane o Tom Cruise. Amb algun d'ells, com Matt Dillon, també va protagonitzar la seva següent producció, La Ley de la Calle, que, com l'anterior, també estava basada en una novel·la de Susan Eloise Hinton. Filmada en blanc i negre, com a homenatge a les pel·lícules expressionistes alemanyes, La Ley de la Calle es centra en la relació entre dos germans. Rusty James és un jove que somia amb tornar al temps de les colles juvenils, que al seu dia va ser líder d'una i que arrossega una reputació de rebel i intocable.
Sometimes I can't seem to talk. You'll know this blackboard lacks a piece of chalk. Don't box me in. I told you not to. Don't box me in. Don't box me in. Don't box me in. Thank you.
Aquesta davallada econòmica i creativa va obligar a Coppola a rodar pel·lícules de menor pressupost, però igualment memorables, com Cotton Club, La tercera part del Padrí, o Dràcula, de Bram Stoker. Entre els seus darrers films, cal mencionar Legítima defensa, l'adaptació de la novel·la de John Grisham, i va produir la pel·lícula de Tim Burton, Sleepy Hollow. Ara, el director ha centrat totes les seves forces en l'escriptura, direcció i producció d'un nou projecte de ciència-ficció que ha estat el seu somni des de 1982 i que sembla que finalment veurà la llum aquesta tardor, Megalòpolis. Al llarg dels anys, el director va enfrontar-se a múltiples desafiaments per tirar endavant aquest projecte, incloent la necessitat d'autofinançar-se per cobrir l'elevat cost de producció, 120 milions de dòlars. Però malgrat els obstacles, la seva passió mai va decaure. Coppola no només ha invertit el seu capital, sinó també el seu llegat cinematogràfic, ja que Megalòpolis probablement marqui el seu comiat de la direcció. Independentment del resultat final, Megalòpolis és el testimoni d'una vida dedicada al cine, una cerca incansable d'un somni que, contra tot pronòstic, s'ha fet realitat. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. A rose must remain with the sun and the rain, or its lovely promise won't come true. To each his own, to each his own, and my own is you. What good is a song if the words just don't belong, and the dream must be a dream for two? No good alone. For me there's you. If a flame is to grow, there must be a glow. To open each door there's a key. I need you, I know, I can't let you go. Your touch means too much to me. Insist on two more to be kissed, for they'll never know what love can do. To each his own, I found my own, one and only you. If a flame is to grow, there must be a glow. To open each door, there's a key. I need you, I know, I can't let you go. Your touch means too much to me. Two lips must insist on two more to be kissed, for they'll never know what love can do. To each his own, I found my own, one and only you.
La La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.